Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'onada de calor arreu de Catalunya continua sent la protagonista i són moltes les localitats que pateixen temperatures extremes i amb humitat molt elevades. Demana precaució en molts aspectes i també evitar sortir al carrer en hores de molta calor. Eric Rosique, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. El Pla Alfa està en nivell 3 per perill extrem d'incendi forestal en 357 municipis. També està restringit l'accés a 11 massissos muntanyencs i parcs naturals, dos més que la setmana passada.
I una setmana després de l'incendi del pont de Vilomara, a la comarca del Bages, els veïns i veïnes de forma totalment voluntària netegen la runa que encara hi ha a la urbanització de River Park.
I més veïns afectats pels incendis, en aquest cas els viticultors del Garraf, que volen recuperar els terrenys agrícoles. Amb tot, diversos pagesos es troben amb la negativa de l'administració de poder recuperar aquests terrenys.
I també per saber les temperatures d'aquest dissabte, dia 23 de juliol, el que fem seguidament és connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà està el nostre company Jordi Cruz. Bon dia.
Hola, bon dia. Avui la temperatura serà una miqueta més baixa que la d'ahir, però de nou es poden superar els 35 graus a gran part de l'interior de Catalunya. I atenció a la zona central del litoral, perquè ara mateix hi ha alguns núvols baixos, la humitat és alta i la xafogor és força marcada. De cara a aquesta tarda, atenció al Pirineu, aquí creixeran algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat, especialment al sector més oriental, cap al Ripollès. Aquests ruixats podrien anar acompanyats de tempesta i ser d'intensitat moderada. De cara al vespre, tornaran alguns núvols a punts del litoral. De fet, demà al matí hi haurà núvols al litoral i per litoral, també alguna boirina cap a l'interior, però que s'aniran trencant ràpidament. Demà ja no s'espera precipitació i la temperatura tornarà a pujar. De fet, gran part de les comarques de la Catalunya central, també les comarques de Lleida i el nord-est estaran en avís per temperatura que pot superar fins i tot en alguns punts els 39 graus. Sembla que dilluns la calor també afectarà les Terres de l'Ebre i la resta de la setmana a poc a poc anirà baixant la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi, per aquesta informació i també volem apuntar que la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest divendres a la tarda un veí de 43 anys com a presumpte autor de diversos incendis de matolls i contenidors. I també hem d'explicar que hi moria la cantant catalana Núria Feliu als 80 anys d'edat després de no superar un ictus. Mor una de les dones més emblemàtiques i estimades de Catalunya.
Des d'ahir hi ha una llau de missatges de condol per part de desconeguts i personatges populars. La Capella Ardent tindrà lloc demà diumenge a la sala de plens de la seu del districte de Sants-Montjuïc.
I en els esports també tenim coses a destacar. El Barça de futbol es veu les cares avui a Las Vegas amb el Real Madrid en el tercer amistós de pretemporada.
Serà a partir de les 5 de la matinada d'aquest dissabte a diumenge. Xavi Hernández ja podrà dirigir l'equip des de la banqueta després de superar els seus problemes burocràtics i el duel podria suposar el debut de Robert Lewandowski.
I més partits de pretemporada. El Girona cau a Ginebra davant un rival de Champions, el Benfica, per 4 gols a 2.
Els de Mitchell continuen preparant la pretemporada al retorn a primera divisió i el proper partit serà dimecres vinent contra l'Andorra a la Vinya.
Volem parlar de bàsquet, de Lliga ACB, alarma que en Barça Nicola Mirotic pateix una lesió al tendó d'Aquiles i estarà 6 mesos de baixa. Chris Singleton, ex-blaugrana a la temporada 18-19, podria ser el seu recanvi.
Per la seva banda, el Joventut de Badalona oficialitza el fitxatge per una temporada de Kyle Guy. Aquest escorta nord-americà jugava als Miami Heat de la NBA i va ser campió universitari en Virgínia. Serà la primera experiència de Guy fora dels Estats Units.
I en hoquei patins, dic que els equips catalans coneixeran avui a les 6 els rivals a emparellaments a la primera fase de l'Eurolliga.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, són les 2:04. Això és el Notícies en xarxa, edició de cap de setmana, migdia, per tal de donar un repàs, una ullada a tota la informació d'aquest cap de setmana, avui dissabte, dia 23 de juliol de 2022. Recordem, les persones que treballem en aquest Nex, a la redacció tenim a la producció Laura Rovira i Miquel Llevaria, la coordinació és de Gemma Genó i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Eric Rosique i jo mateixa, Sílvia Petit. Un dia més, hem de parlar d'aquestes altes i extremes temperatures arreu de Catalunya. Per això el Pla Alfa està en el nivell 3 per perill extrem d'incendi forestal a 357 municipis. També està restringit l'accés a 11 massissos muntanyencs i parcs naturals, dos més que la setmana passada. Un d'ells és el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El seu director reconeix que cal més inversió, sobretot a les franges de protecció de les zones urbanitzades properes als boscos. Ens explica les restriccions la nostra companya, Laura Ribas.
L'activació del nivell 3 del Pla Alfa significa que hi ha nivell extrem de perill d'incendi. Ara mateix afecta 357 municipis de 27 comarques, entre elles la Noguera, el Solsonès, Bages, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Garraf i Barcelonès. També afecta municipis de les Garrigues, el Priorat i del litoral de la província de Girona. En totes aquestes localitats queden prohibides les activitats amb risc d'incendi a menys de 500 metres de zones forestals i 50 metres de terrenys agrícoles, com encendre foc, fer llançament de coets o llançar borilles. També està prohibit l'accés a 11 espais naturals: el Montgrí, Cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialb, Montserrat, Montsant, Montmell Marmellà i Sant Llorenç de Munilobac. En aquest últim, el seu director reconeix que de manera habitual es tracten els camins, els punts d'aigua i tota la infraestructura necessària per crear franges de protecció i facilitar l'accés als bombers de manera ràpida. Tot i així, demana més inversions en les zones urbanitzades properes als espais naturals. Àngel Minyo és director del Parc Natural de Sant Llorenç de Munilobac.
Cal insistir sobretot en les franges de protecció en les zones urbanitzades, de mitjans propis d'extinció perquè puguin autoprotegir-se d'una manera molt més eficaç del que està passant actualment.
Les restriccions s'allargaran durant tot el cap de setmana.
Gràcies, Laura. I el cos de bombers han donat per controlat aquesta nit l'incendi d'Àger a la Noguera, que des de dilluns ha cremat unes 71 hectàrees, totes dins de la serra del Montsec. El foc estava estabilitzat des de dimarts i durant aquests dies els efectius han remullat el terreny per evitar revifalles. La causa del foc s'atribueix a l'accident d'un helicòpter que transportava material per unes obres a la via del tren i que hauria tocat un fil elèctric.
Són les 2:07. Dissabte, dia 23 de juliol, també hem d'explicar que la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest divendres a la tarda un veí de 43 anys com a presumpte autor de diversos incendis de matolls i contenidors a la ciutat a les darreres setmanes. L'home tenia antecedents per delictes similars i la policia local feia temps que li seguia la pista. La detenció es va produir després que una patrulla del cos el sorprengués calant foc a un contenidor del carrer Maragall. Diversos testimonis van descriure l'autor de l'incendi i finalment els agents el van localitzar i van poder detenir-lo. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per esclarir si és l'autor d'altres fets similars. Es dona la circumstància que minuts abans l'home havia trencat un vidre d'un supermercat també del mateix carrer. Hem de parlar encara també de més situacions que es viuen aquests dies als incendis, a causa dels incendis, i arran del que es va viure la setmana passada a Pont de Vilomara, molts veïns i veïnes i voluntàries s'han sumat a netejar diverses restes de runa a la urbanització de River Park. Ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Central.
Des que es va iniciar l'incendi del Pont de Vilomara el passat diumenge 17 de juliol, han estat moltes les mostres de solidaritat sorgides de la ciutadania, donant suport a les persones que, per culpa del foc, han perdut les seves cases o part d'elles. Enmig d'un paisatge totalment desolador, aquest cap de setmana un nombrós grup de voluntaris i voluntàries han participat en una jornada de neteja a River Park. Amb una gran organització, els voluntaris arribaven al punt de trobada, al carrer Constitució, des d'on eren distribuïts allà on feia falta, per tal d'ajudar a netejar parcel·les, treure runes, talar arbres. Pel que fa als serveis, aquest dissabte es podien veure operaris de la fibra acabant de solucionar els darrers problemes. En quant a l'aigua i la llum, el servei ja està restablert al 100%. Recordem que River Park ha estat la urbanització més afectada pel gran incendi del Bages, que va cremar un total de 1.750 hectàrees de superfície forestal i una cinquantena de cases, una vintena de les quals van quedar totalment calcinades.
Perquè els ocells al desembre canten com si no fos l'hivern.
Ahir moria la cantant catalana Núria Feliu als 80 anys d'edat després de no superar un ictus. Mor una de les dones més emblemàtiques i estimades de Catalunya. Una referent i filla pròdiga del seu estimat barri de Sants, persona excepcional i amb un gran talent.
Des d'ahir hi ha una allau de missatges de condol per part de desconeguts i personatges populars. La capella ardent de la cantant Núria Feliu tindrà lloc diumenge d'11 del matí a 7 de la tarda a la sala de plens de la seu del districte de Sants-Montjuïc, segons anuncia la família d'artista. Ja confirmat l'Ajuntament de Barcelona.
Com diem, familiars i amics han agraït les mostres de condol multitudinàries rebudes al llarg de la jornada i han anunciat que l'acte de comiat amb les entitats i els veïns de Sants tindrà lloc el mateix diumenge a partir de les 8 del vespre a l'església de Santa Maria de Sants, a la plaça de Bonet i Moixí.
Des que s'ha sabut la notícia de la mort de Núria Feliu, s'han produït nombroses mostres de condol i la darrera de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que n'ha parlat als micròfons de la xarxa.
Era una dona que va penetrar molt en el cor dels joves, en el cor del país, els joves, els grans, no? Va penetrar molt, d'una manera molt, molt generosa, molt alegre, d'una manera alegre, igual quan cantava coses que potser no eren ben bé alegres, però sempre se remotava que portava una joia dintre i una convicció i una il·lusió i una potència, no?
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també recordava Núria Feliu pel seu llegat musical i també per la petjada que va deixar amb el compromís amb la llengua i la cultura catalana. Aragonès ho ha dit a declaracions a Pirineus Televisió.
Una cantant estimadíssima, des de els anys 70... recuperant doncs, moltes cançons, una cantant associada també doncs, al que és la música més popular i, per tant, avui doncs, la cultura catalana està de dol i, sobretot, el que hem de valorar és el llegat que ens deixa de tota la seva trajectòria musical i també de compromís amb la societat, de compromís especialment doncs, amb la seva Vila de Sants, però també de compromís amb el conjunt del país i amb els drets del país.
Qui també ha recordat la figura de Núria Feliu ha estat el cofundador del Centre Social de Sants, Pep Ribas, que ha destacat el seu compromís amb la cultura catalana que abarca des de clubs esportius fins a colles de puntaires. Ribas la qualifica com la tieta de la cultura catalana.
La Núria, tant a nivell, diguéssim, associatiu, urbanístic, d'associacions de veïns, com cultural, com qualsevol cosa que pugui tindre algo que veure amb la cultura catalana, diguéssim, ella sempre hi ha estat. Per tant, diguéssim, és que, aviam, avui és un dia que està de boca en boca de totes les entitats, des dels clubs esportius fins a clubs de puntaires. És que la Núria era la tieta de tots.
Recordem, doncs, que la Capilla Ardent de Núria Feliu és demà diumenge des del matí fins a les 7 de la tarda. Seguirem ben atents a tot el que passi en aquesta jornada de condol per part de moltes persones arreu de Catalunya. La mort de Núria Feliu als 80 anys d'edat, després de no superar, com dèiem, un ictus. I ara parlem també de política perquè el Comitè Federal del PSOE, celebrat aquest matí, ha confirmat l'entrada de Miquel Iceta a l'executiva federal del partit com a nou secretari de Memòria Democràtica. El ministre de Cultura i Esports relleven el càrrec l'endecari Patxi López, que serà el nou portaveu socialista al Congrés.
L'entrada d'Iceta a l'executiva arriba arran dels canvis a la direcció del partit, que s'han precipitat aquesta setmana arran de la dimissió de la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra. Aquest càrrec l'ocuparà a partir d'ara la ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero.
La política protagonista també aquest dissabte, dia 23 de juliol, i també ara volem parlar de successos que s'han produït en aquestes darreres hores. El conductor d'una motocicleta ha mort en un accident a la Nacional 340 a Camarles, al Baix Ebre. L'accident es va provocar per causes que encara s'estan investigant i el conductor i únic ocupant va resultar ferit greu i va ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on posteriorment va morir.
Amb aquesta víctima són 92 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, de les quals 22 són motoristes.
I a Barcelona, un home de 35 anys ha mort aquesta matinada a causa d'una col·lisió múltiple amb 5 turismes afectats a la ronda litoral de Barcelona en direcció Llobregat. La víctima mortal era el conductor d'un dels turismes.
Dues persones més van ser ateses al lloc de l'accident i una d'elles va ser traslladada a un centre hospitalari, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. Aquest és el primer conductor que mor aquest any a la ciutat comtal i la 14a víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2022, dues de les quals són vianants i 11 motoristes.
Són les 2:14, com diem, dissabte dia 23 de juliol de 2022. Pendents de moltes notícies, seguim repassant l'actualitat d'aquesta jornada. El municipi d'Alcarràs acollirà la planta fotovoltaica més gran de Catalunya, d'unes 800 hectàrees i 400 megawatts de potència d'electricitat d'origen renovable, que produirien l'electricitat equivalent al consum de més de 250.000 persones. El projecte implicarà la creació d'una línia elèctrica que des de l'Ajuntament reclamen que no passi pel mig dels camps de pagesos. Una alternativa seria fer-la passar pel costat de la via del tren. Ens ho explica des de Ràdio Rosselló Joan Llum.
Jordi Janés, alcalde d'Alcarràs, demana al govern que el Ministeri de Mobilitat i Agenda Urbana intercedeixi perquè la línia d'alta tensió dels nous parcs solars d'Alcarràs vagi paral·lela a la via de l'AVE, gestionada per Adif.
Aleshores, aquesta línia d'alta tensió travessa doncs, per uns camps de pagesos, afectant doncs, amb torres i cablejat, i el que demanem a DIF és doncs, que ens permetin aprofitar les seves instal·lacions, el que és el llarg de l'AVE, doncs, perquè no tingui tant impacte sobre el sòl agrícola doncs, aquestes línies.
Janés també indica que aprofitar la línia de l'AVE en reduiria l'impacte paisatgístic. La línia d'alta tensió transportarà 220 kW del poble d'Alcarràs fins a la subestació d'Albatàrrec al llarg de 12 km de longitud.
I anem fins a les Terres de l'Ebre perquè Tortosa arriba ja aquest dissabte a l'equador de la Festa del Renaixement. Enguany se celebra el 25è aniversari, ajornat per la pandèmia. Els carrers i places de la ciutat s'han tornat a omplir d'espectacles, cantines i taulells, el carrer que recorden l'esplendor que va viure la ciutat al segle XVI, l'època del Renaixement. Des de Canal Terres de l'Ebre ens ho explica la Leonor Bartomeu.
Tortosa segueix submergida de ple al segle XVI amb la celebració de la Festa del Renaixement. Avui dissabte els espectacles de carrers se succeeixen per tota la ciutat i ha programat més d'un centenar d'actes durant tot el dia amb música, dansa i representacions. Entre els elements que donen vida a la festa hi ha el taulell al carrer, els comerços de la ciutat que s'engalanen i surten al carrer com ho feien els comerciants del segle XVI. En motiu del 25è aniversari de la festa se'ls hi ha fet un homenatge. Escolta Meritxell Roger, que és l'alcaldessa de Tortosa i la procuradora en cap de la festa.
La festa no tindria sentit ni seria el que és sense una part molt important que avui homenatgem, que és el taulell al carrer. Tots aquells comerciants que cada edició de la festa treuen el taulell al carrer, es vesteixen de Renaixement, es vesteixen de segle XVI per tal de també participar de la festa.
Hi haurà el seguici, l'entrega d'estendards i el ball de les famílies nobles a l'absis de la catedral. La Festa del Renaixement de Tortosa acabarà demà diumenge al vespre amb la cerimònia de tancament de les portes del segle XVI.
Quan bufava vent de nord, enfilava entre les branques, de dalt de tot i allà.
Temps d'estiu, de festivals i enguany se celebren tots sense restriccions, amb el 100% d'aforament i sobretot amb moltes ganes per part del públic de poder cantar sense mascareta i ballar sense haver d'estar assegut. Avui, a més de la Rosalia al Palau Sant Jordi, al Festival de Cap Roig hi ha Cristina Aguilera, a Porta Ferrada, Simple Minds, al Tinglado de Vilanova, els Cream i Ben Harper, els Sons del Món de Roses, entre d'altres. Alguns dels festivals que encara no han aixecat el taló són el de Cambrils, que ho fa divendres vinent amb l'actuació d'Ara Malikian, i el Festival de Terra Mar a Sitges, que ho fa dijous amb qui estem escoltant, Joan Dausà, en aquest cas acompanyat de Rigoberta Bandini. D'aquest darrer justament és del que volem parlar i ho fem amb en Joan Ramon Rodríguez, director del Terra Mar, que explica que fins darrera hora han estat en contacte amb el Procicat per aplicar les mesures, si era necessari.
I a més, aquest és un problema de planificació, vull dir, no, el tema de les línies, bueno, no tindria per què ser un problema greu, diguem-ne, si a l'Aragó volen implantar, ells sabran que tampoc.
No és la veu que havíem d'escoltar justament el director del Festival de Sitges, Joan Ramon Rodríguez, qui explica que fins darrera hora s'han hagut d'estar esperant per si hi havia algun canvi en l'evolució de la pandèmia. Sembla que al final no, per tant, doncs, aquest festival també podrà gaudir del 100%. Música en català, artistes nacionals, internacionals com Rosalén i també Álvaro Soler, o els que diuen adeu, com Joan Manuel Serrat, per als més joves també Nil Moliner i Stay Home. El Terra Mar té una proposta variada per a tot tipus de públic i butxaques.
Sí, aquí el que s'ha passat... han anat sortint diferents diferents modificacions legals per permetre, per flexibilitzar la posada en pràctica d'aquestes tecnologies, però sobretot a nivell individual.
Sembla, doncs, que no podem escoltar les veus corresponents als protagonistes d'aquesta notícia. Ho intentarem recuperar-ho a la segona part d'aquestes notícies en xarxa. Tenim també més qüestions per explicar. Parlàvem també de la Festa del Renaixement i més cultura, perquè el teatre, les conferències i el Tecnorumba i el circ són els protagonistes a l'Escala, amb el primer cap de setmana intens del Festival Porta el Blau. Des de ràdio, l'Escala ens ho explica tot la Tània Irte.
Teatre, converses literàries, música i circ emplenen la programació del Festival Portal Blau d'aquest cap de setmana. Dissabte 23, Mahi Binebine, novel·lista marroquí, i Manuel Forcano, poeta traductor de les seves obres, estableixen una conversa entorn l'imaginari literari de l'escriptor. Els llibres de Binebine reflecteixen els problemes i adversitats socials com l'islamisme violent, la discriminació de les dones o la repressió política que afecten a la riba sud de la Mediterrània. El dissabte culminarà tot seguit amb la presentació del seu primer disc, Vivir Más, del conjunt Habla de mi en presente, a 9:15 a la Riba. La formació musical tocarà davant del Cargol. Acabant la setmana, el diumenge 24, la Riba torna a ser l'escenari principal amb l'espectacle Espera. La companyia de circ Ella proposa un show interactiu, convertint el circ en una experiència col·lectiva i un lloc de trobada.
Notícies en xarxa. Esports.
I parlem d'esports, en concret de futbol del Barça. Es veu les cares avui a Las Vegas amb el Real Madrid en el tercer amistós de pretemporada.
Serà a partir de les 5 de la matinada d'aquest dissabte diumenge. Xavi Hernández ja podrà dirigir l'equip des de la banqueta després de superar els problemes burocràtics. El duel podria suposar el debut de Robert Lewandowski, i això explicava el davanter polonès en declaracions a Barça TV.
I wanted to do it my next step in my career, to do it in the next chapter and...
Volia fer un pas més a la meva carrera i escriure un nou capítol. Vaig parlar amb el director esportiu i el president i em van transmetre que em volien sí o sí i que farien el que calgués per portar-me al Barça. Per a mi això va ser clau i em vaig sentir a punt per venir a Barcelona. Tot i que els últims mesos han estat complicats pel club, aquest projecte té futur. Veig un futur que està millorant dia a dia i que ens permetrà tornar a estar molt ràpid entre els millors.
I més partits de pretemporada. El Girona cau a Ginebra davant un rival de Champions, com és el Benfica, per 4-2.
Els de Mitchell continuen preparant la pretemporada del retorn a primera divisió i el proper partit serà dimecres vinent contra l'Andorra a la Vinya.
I per la seva banda, l'Espanyol empata 0 amb les Palmes en el segon amistós de la pretemporada. El duel va suposar el debut de porter francès Lecomte. L'entrenador Perico Diego Martínez en feia la valoració del partit.
Nos ha sostenido más la actitud que la organización. Luego nos hemos vuelto a recuperar. En definitiva, pues lo propio de estas fechas, ¿no? Diferentes momentos, hemos tenido la oportunidad de ver a muchos canteranos, muchos jugadores jóvenes, todo el mundo intentando, dentro de las posibilidades que te dan la carga de trabajo, que es mucha y mucho volumen, pues intentando encontrar su punto y acumulando kilómetros, ¿no? que es de lo que se trata para ir creciendo poco a poco.
La propera cita dels Pericos a l'Estadi de Marbella serà dijous vinent a les 11 del matí contra la Balompédica Linense. Per cert, que el club blanquiblau va anunciar ahir la cessió d'Álvaro Vadillo a l'Eibar per una temporada.
I en el mercat de fitxatges a Primera Federació del Futbol, el Sabadell ha anunciat aquest migdia el fitxatge de Joanet López, migcampista de 23 anys, internacional amb Guinea Equatorial, provinent del Lleida.
Precisament, el Lleida Esportiu rep avui al Saragossa, al Camp d'Esports, en el primer partit de pretemporada, tot plegat després que aquest migdia s'hagi fet la presentació de la nova samarreta de l'equip lleidatà. Des d'UAU Lleida Ràdio ens en fa la prèvia en Sergi Guiu.
Un partit que servirà més enllà de la part esportiva per estrenar les samarretes oficials del Lleida Esportiu de cara a la temporada vinent. Esportivament parlant, el primer partit amistós per l'entrenador del Getans, Pere Martí, ha de servir per això.
Jo crec que a nivell físic és un moment en el que tenim que anar creixent o anar sumant. I a nivell de conceptes, pues, igual, no? Direm començar des del principi per la proximitat del partit. Pues, evidentment, volem ja que donar una bona imatge o intentar donar una bona imatge. Entonces pues ja hem anat introduint alguns conceptes o coses que mos fa o mos agradaria que els jugadors anaren assimilant, però ja t'he dit, crec que estem construint algo, acabem de començar i és molt pront per a tots, no?
Un partit on es podran veure les cares noves de la plantilla del Lleida Esportiu fins a dia d'avui, Iñaki Álvarez, Xuli i Tiaguinho.
Gràcies, Sergi. I més partits a pretemporada. El Barça Atlètic va golejar 1-8 la Jonquera en el debut de Rafa Márquez a la banqueta del filial blaugrana. Aquestes eren les primeres impressions del nou tècnic mexicà.
Bien, para ser el primer amistoso creo que bastante bien, aunque bueno, contra un rival obviamente inferior, pero tratando siempre de respetar. Creo que la idea fue importante para poder tener todas estas oportunidades y estos goles, aunque nos faltó contundencia y quizás un poco más atención atrás, que bueno, es el inicio y hay que seguir trabajando.
Per la seva banda, a tercera federació, l'Europa ha anunciat avui el fitxatge del davanter Joel Arimany procedent del Figueres. El club gracienc que dona la plantilla per tancada comença dilluns la pretemporada.
I del futbol passem al bàsquet de Lliga ACB. Alarma Can Barça. Nicolà Mirotic pateix una lesió al tendó d'Aquiles i estarà 6 mesos de baixa. Chris Singleton, ex-blaugrana, la temporada 18-19, podria ser el seu recanvi temporal.
Per la seva banda, el Joventut de Badalona ha oficialitzat també el fitxatge per una temporada de Kyle Guy. Aquest escorta nord-americà jugava als Miami Heat de l'NBA i va ser campió universitari en Virgínia. Serà la primera experiència de Guy fora dels Estats Units i també destaca que el Baxi Manresa ha anunciat avui el fitxatge del base nord-americà de 24 anys, Jerrick Harding, que jugava a la República Txeca.
I en hoquei patins, els equips catalans coneixeran avui a les 6 de la tarda els rivals dels emparellaments a la primera fase de l'Eurolliga.
En aquesta fase prèvia entra en acció el Lleida, el Caldes i el Calafell. En la segona fase ja entraran el Reus i el Noia, mentre que el Barça ho farà a la tercera.
I si parlem de waterpolo, la selecció espanyola masculina supera 13-10 a Austràlia, la jornada inaugural de la superfinal de World League de la FINA.
Barroso, amb 4 gols, va ser el màxim golejador dels homes que dirigeix el català David Martín i dissabte el rival serà Sèrbia. Diumenge, Montenegro, la selecció espanyola, tornarà a jugar avui a les 4 de la tarda davant Sèrbia la segona jornada de la final de la Super World League de la FINA.
Són les 2:26. Fins aquí el temps pels esports. També tenim temps encara per recomanar cultura. Concert més que especial el d'aquesta nit a Constantí, amb la seva banda icona per excel·lència, com són els Pets. Actuen i toquen el conjunt monumental de Sencelles, al seu municipi, per tal de presentar als seus veïns i veïnes el seu darrer treball, que porta per nom 1963. És el 13è disc de la seva trajectòria, és un cant adult a la vida i una aposta sonora per l'optimisme adult. Unes cançons directes i plenes d'emoció. Avui els Pets a les 10 a Constantí.
Vinc sovint al teu bar petit, més pas pel teu cafè.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Propostes en xarxa.
Que l'estiu ja fa dies que fa acte de presència, comença l'època de fer coses al vespre per evitar desfer-nos com si fóssim matèria primera de la fàbrica de Willy Wonka. Arriba la temporada de moure tots els plans que així ho permetin a partir de les 9. I si pot ser 9:15, molt millor. Sortir a passejar, fer esport, anar a prendre alguna cosa, i jo hi afegiria anar a la platja també, però perdria alguns amics.
Una casa en el racó, els dies bons.
El Gironès segueixen el consell al peu de la lletra. Sant Julià de Ramis i Medinyà tornen a refrescar els vespres de juliol amb música. Ho fan amb la tercera edició del cicle de concerts Enfresca't, que proposa 5 actuacions en directe a l'aire lliure. Reserveu tots els vespres de dimecres entre el 29 de juny i el 27 de juliol i atenció als noms d'aquest any. Guineu, Sotrac, la Ludwig Band, Gaspar and the Jumping Cats i Jojet i Maria Ribot. Aquí sentim de fons. tots els dimecres fins al 27 de juliol, tercera edició de l'Enfresca't, el cicle de concerts a la fresca de Sant Julià de Ramis i Medinyà. Tota la informació als webs municipals santjuliaderamis.cat i medinyà.cat.
Sabies que...
Un grup d'experts de l'Organització Meteorològica Mundial ha arribat a la conclusió que el rècord històric de calor mantingut durant exactament 90 anys per El Alciza, a Líbia, no és vàlid a causa d'un error en el registre de la temperatura. L'anunci és fruit d'una investigació plena de perills realitzada durant la Revolució de Líbia al 2011. El lloc més càlid del món és ara, oficialment, el Parc Nacional de la Vall de la Mort de Califòrnia, als Estats Units d'Amèrica, la qual cosa constitueix un títol tan simbòlic per als meteoròlegs com ho és la muntanya de l'Everest per als geògrafs.
Molt bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Les fortes temperatures i la calor extrema continua sent la protagonista arreu de Catalunya. Són ja moltes les localitats, una setmana més, que pateixen, com dient, aquestes calors amb una humitat molt elevada. Es recomana precaució en molts aspectes i també a evitar sortir al carrer en hores de calor. Ens ho expliquen seguidament els companys. Abans, Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Sílvia. I és que el Pla Alfa està a nivell 3 per perill extrem d'incendi forestal en 357 municipis. També està restringit l'accés a 11 massissos muntanyencs i parcs naturals, dos més que la setmana passada.
I una setmana després de l'incendi del pont de Vilomara, a la comarca del Bages, els veïns i veïnes de forma voluntària netegen la runa que encara hi ha a la urbanització de River Park.
I més veïns afectats pels incendis, en aquest cas els viticultors del Garraf, que volen recuperar els terrenys agrícoles. Amb tot, diversos pagesos es troben amb la negativa de l'administració de poder recuperar aquests terrenys.
El temps, les temperatures protagonistes aquests dies arreu de Catalunya, avui dissabte dia 23 de juliol també. Per això ara mateix volem saber què ens espera per avui i demà. Connectem amb el servei meteorològic. Allà està el nostre company Jordi Cruz. Bon dia.
Hola, bon dia. Avui la temperatura serà una miqueta més baixa que la d'ahir, però de nou es poden superar els 35 graus a gran part de l'interior de Catalunya. I atenció a la zona central del litoral, perquè ara mateix hi ha alguns núvols baixos, la humitat és alta i la xafogor és força marcada. De cara a aquesta tarda, atenció al Pirineu, aquí creixeran algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat, especialment al sector més oriental, cap al Ripollès. Aquests ruixats podrien acompanyar-se de tempesta i ser d'intensitat moderada. De cara al vespre, tornaran alguns núvols a punts del litoral. De fet, demà al matí hi haurà núvols al litoral i prelitoral, també alguna boirina cap a l'interior, però que s'aniran trencant ràpidament. Demà ja no s'espera precipitació i la temperatura tornarà a pujar. De fet, gran part de les comarques de la Catalunya central, també les comarques de Lleida i el nord-est estaran en avís per temperatura que pot superar fins i tot en alguns punts els 39 graus. Sembla que dilluns la calor també afectarà les Terres de l'Ebre i la resta de la setmana a poc a poc anirà baixant la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Cruz, per aquesta informació. Molt pendents tot el dia d'aquestes temperatures i també com evoluciona el dia a nivell dels incendis. I ahir hem de lamentar que moria la cantant catalana Núria Feliu als 80 anys d'edat després de no superar un ictus. Mor una de les dones més emblemàtiques i estimades de Catalunya, filla pròdiga del seu estimat barri de Sants.
Des d'ahir hi ha una llau de missatges de condol per part de desconeguts i personatges populars. La Capella Ardent tindrà lloc demà diumenge a la sala plens de la seu del districte de Sants-Montjuïc.
I en esports, parlem del Barça, que es veu les cares avui a Las Vegas amb el Real Madrid en el tercer amistós de pretemporada.
Serà a partir de les 5 de la matinada aquest dissabte a diumenge. Xavi Hernández ja podrà dirigir l'equip des de la banqueta després de superar els seus problemes burocràtics. El duel podria suposar el debut de Robert Lewandowski.
I també hem de parlar del Girona, que cau a Ginebra davant un rival de Champions, el Benfica, per 4-2.
Els de Mitchell continuen preparant la pretemporada del retorn a la primera divisió i el proper partit serà dimecres vinent contra l'Andorra a la Vinya.
L'Espanyol empata 0 a les Palmes en el segon amistós de la pretemporada. El duel va ser el debut del porter francès Lecomte.
La propera cita dels pericurs a l'Estadi de Marbella serà dijous vinent a les 11 del matí contra la Balompédica Linense. Per cert, que el club en què va denunciar ahir també la cessió d'Álvaro Vadillo a l'Eibar per una temporada.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, passen 34 minuts de les dues. Això és el Notícies en xarxa que hem començat puntualment a les dues. Edició de migdia cap de setmana de la xarxa de comunicació local. Per tal de fer una ullada a tota l'actualitat protagonista d'aquest cap de setmana. Recordem l'equip que hi treballa. Tenim Laura Rovira i Miquel Llevaria a la producció. La coordinació és de Gemma Janó i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Eric Rosique i Sílvia Petit. Un dia més hem de parlar dels incendis, de les temperatures i també del Pla Alfa, que està activat a nivell 3 per perill extrem d'incendi forestal a 357 municipis. També està restringit l'accés a 11 massissos muntanyencs i parcs naturals, dos més que la setmana passada. Un d'ells és el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac. El seu director reconeix que cal més inversió, sobretot a les franges de protecció de les zones urbanitzades properes als boscos. Ens ho explica tot la nostra acompanya Laura Ribas.
L'activació del nivell 3 del Pla Alfa significa que hi ha nivell extrem de perill d'incendi. Ara mateix afecta 357 municipis de 27 comarques, entre elles la Noguera, el Solsonès, Bages, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Garraf i Barcelonès. També afecta municipis de les Garrigues, el Priorat i del litoral de la província de Girona. En totes aquestes localitats queden prohibides les activitats amb risc d'incendi a menys de 500 metres de zones forestals i 50 metres de terrenys agrícoles, com encendre foc, fer llançament de coets o llançar borilles. També està prohibit l'accés a 11 espais naturals: el Montgrí, Cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialb, Montserrat, Montsant, Montmell Marmellà i Sant Llorenç de Munt i l'Obac. En aquest últim, el seu director reconeix que de manera habitual es tracten els camins, els punts d'aigua i tota la infraestructura necessària per crear franges de protecció i facilitar l'accés als bombers de manera ràpida. Tot i així, demana més inversions en les zones urbanitzades properes als espais naturals. Àngel Minyo és director del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac.
Cal insistir sobretot en les franges de protecció en les zones urbanitzades, de mitjans propis d'extinció perquè puguin autoprotegir-se d'una manera molt més eficaç del que està passant actualment.
Les restriccions s'allargaran durant tot el cap de setmana.
I hem d'explicar que el cos de bombers han donat per controlat aquesta nit l'incendi d'Àger, a la Noguera, que des de dilluns ha cremat unes 71 hectàrees, totes dins de la serra del Montsec. El foc havia estabilitzat des de dimarts i durant aquests dies els efectius han remullat el terreny per evitar revifalles. La causa del foc s'atribueix a l'accident d'un helicòpter que transportava material per unes obres a la via del tren i que hauria tocat un fil elèctric.
I també volem explicar que aquests dies veïns i veïnes que estaven afectats per l'incendi del pont de Vilomara s'han juntat i s'han sumat a ja diverses restes de runa a la urbanització del River Park. D'altra banda, també diversos viticultors del Garraf volen recuperar els terrenys agrícoles que han estat afectats per un incendi. Amb tot, diversos pagesos es troben amb la negativa de l'administració de poder recuperar aquests terrenys. Des de Canal Blau ens en dona més detalls Jordi Carrillo.
Els pagesos que volen recuperar terrenys agrícoles es troben amb la negativa de l'administració si la terra ha estat afectada anteriorment per un incendi forestal. És el cas del propietari de les vinyes de Montombra, a Olivella, que ha demanat la rompuda d'uns terrenys afectats en un incendi de 2002 i que ara li ha estat denegada. Escoltem el viticultor Xavier Ribas.
Aquí hauria d'haver algú a la Generalitat que hauria d'entendre una mica això i hauria de donar una sèrie de prioritats amb una sèrie de coses, perquè aquests senyors del Graf, els bombers, d'això, sempre diuen que hi ha d'haver espais oberts, que hi ha d'haver espais per poder parar el foc, com a tallafocs.
La pèrdua de l'activitat agrícola al llarg del segle XX va afavorir que els boscos guanyessin l'espai de conreu abandonat. És per això que avui hi ha molta més càrrega de combustible que fa 100 anys. Per aquest motiu, la recuperació d'aquesta activitat ajudaria a fer de tallafocs en cas d'incendi. L'acció de passar de terreny forestal agrícola se la coneix amb el nom de rompuda, però la Comissió d'Urbanisme no ho autoritza si el terreny ha estat incendiat en els darrers 30 anys.
I seguim parlant parlant d'incendis, i tal dia com avui fa 10 anys hi havia actius 2 a l'Alt Empordà que van arrasar més de 14.000 hectàrees i van causar la mort de 4 persones. El poble de Vilanant acull un sentit homenatge per recordar aquella traumàtica experiència, però sobretot per agrair tothom que va participar en les tasques d'extinció i que van evitar que se n'estenguessin més. Des de Ràdio Vilafant ens en dona més detalls la Mercè Mainé.
Vilanant va ser el punt on ara fa 10 anys es va apagar l'incendi que va cremar amb virulència l'Empordà. Per recordar i seguir treballant amb la prevenció i agrair la tasca feta per tots aquells cossos d'emergència i a les persones que van contribuir a apagar aquest foc, s'ha inaugurat una escultura a Vilanant en un acte que ha comptat amb els alcaldes de la comarca, així com també amb membres de la Creu Roja, ADF, Mossos d'Esquadra i Bombers. La consellera comarcal de Medi Ambient i alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, i la presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, han explicat així la importància d'aquest acte.
I té la importància de recordar el que vam viure fa 10 anys, però per què? Per què? Perquè volem recordar per prevenir, volem recordar per no oblidar el que va passar, perquè ens siguem tots molt conscients de que pot tornar a passar, de fet avui podria estar passant.
Hem fet des del Consell Comarcal una mena de reconeixement i agraïment a tots els cossos de seguretat, d'emergències, a totes les entitats socials i sobretot a tot el voluntariat, bueno, ADFs, evidentment, i a tots.
Durant aquest acte de record s'ha recordat la importància d'aquest incendi per prendre consciència de que cal més prevenció i seguir treballant. Per això, des de la Generalitat, la delegada del Govern a Girona, Laia Canyagaral, ha recordat que el pressupost per prevenció d'incendis s'ha incrementat en un 6%.
Saps per què els ocells al desembre canten com si no...
Les 2:40, una veu realment important a Catalunya. Ahir moria la cantant catalana Núria Feliu als 80 anys d'edat després de no superar un ictus. Mor una de les dones més emblemàtiques i estimades de Catalunya. Un referent, filla pròdiga del seu estimat barri de Sants, una persona excepcional i amb un gran talent.
Des d'ahir hi ha una llau de missatges de condol per part de desconeguts i personatges populars. La capella ardent de la cantant Núria Feliu tindrà lloc diumenge d'11 del matí a 7 de la tarda a la sala de plens de la seu del districte de Sants-Montjuïc, segons ha anunciat la família d'artista i ha confirmat l'Ajuntament de Barcelona.
Tal i com expliquem, familiars i amics han agraït les mostres de condol multitudinàries rebudes al llarg de la jornada. Han anunciat que l'acte d'acomiad amb les entitats i el veïnat de Sants tindrà lloc també demà diumenge a partir de les 8 del vespre a l'església de Santa Maria de Sants a la plaça de Bonet i Moixí.
Des que s'ha sabut la notícia de la mort de Núria Feliu, s'han produït nombroses mostres de condol. La darrera, la de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que n'ha parlat als micròfons de la xarxa.
Era una dona que va penetrar molt en el cor dels joves, en el cor del país, els joves, els grans, no? Va penetrar molt, d'una manera molt, molt generosa, molt alegre, d'una manera alegre. Quan cantava coses que potser no eren ben bé alegres, però sempre se notava que portava una joia dintre i una convicció i una il·lusió i una potència, no?
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, recordava Núria Feliu pel seu llegat musical, però també per la petjada que va deixar amb el compromís amb la llengua i la cultura catalana. Aragonès ho ha dit en declaracions a Pirineus Televisió.
Una cantant estimadíssima, des dels anys 70, recuperant doncs, moltes cançons, una cantant associada també doncs, al que és la música més popular, i per tant avui doncs, la cultura catalana està de dol i sobretot el que hem de valorar és el llegat que ens deixa de tota la seva trajectòria musical i també de compromís amb la societat, de compromís especialment doncs, amb la seva Vila de Sants, però també de compromís amb el conjunt del país i amb els drets del país.
Qui també ha recordat la figura de Núria Feliu ha estat el cofundador del Centre Social de Sants, Pep Ribas, que ha destacat el seu compromís amb la cultura catalana que abarca des de clubs esportius fins a colles de puntaires. Ribas la qualifica com la tieta de la cultura catalana.
La Núria, tant a nivell, diguéssim, associatiu, urbanístic, d'associacions de veïns, com cultural, com qualsevol cosa que pugui tindre algo que veure amb la cultura catalana, diguéssim, ella sempre hi ha estat. Per tant, diguéssim, és que, aviam, avui és un dia que està de boca en boca de totes les entitats, des dels clubs esportius fins a clubs de puntaires. És que la Núria era la tieta de tots.
Recordem, doncs, que la capella ardent de la cantant Núria Feliu tindrà lloc demà diumenge d'11 del matí a 7 de la tarda a la sala de plens de la seu del districte de Sants-Montjuïc. A la xarxa de comunicació local estarem pendents de com evoluciona, doncs, el dia i també les persones que s'apropen a aquesta capella ardent. Són ara les 2:43. El Comitè Federal del PSOE, celebrat aquest matí, ha confirmat l'entrada de Miquel Iceta a l'executiva federal del partit com a nou secretari de Memòria Democràtica. El ministre de Cultura i Esports relleva en el càrrec l'exlendakari Patxi López, que serà el nou portaveu socialista al Congrés.
L'entrada d'Iceta a l'executiva arriba arran dels canvis de la direcció del partit que s'han precipitat aquesta setmana arran de la dimissió de la vicesecretària general del PSOE, Adriana Alastra. Aquest càrrec l'ocuparà a partir d'ara la ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero.
Tenim més notícies per repassar aquest dissabte, dia 23 de juliol. L'informe de l'Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2021 apunta que el 30% dels casos en què es nega la prestació d'un servei a algú és per raó de la llengua, només superada per motius racistes i xenòfobs. Una realitat que la Plataforma per la Llengua atribueix a raons ideològiques. Des de la xarxa ens ho explica Joan Ferrer.
Denegar una corona de flors en català, multar un treballador d'un servei d'atenció al client per atendre en català o restaurants on sí que tenen en anglès, però no en català. Són algunes de les 59 discriminacions lingüístiques que es van denunciar l'any passat a Barcelona, amb un augment d'un 17% respecte a l'any anterior. Una actitud que va molt lligada a la ideologia dels denunciats, segons Òscar Ibáñez, cap de Drets Lingüístics de Plataforma per la Llengua.
Hi ha un motiu ideològic per part del discriminador, que és adherir-se al supremacisme lingüístic de caire espanyolista, que és entendre que hi ha uns parlants que tenen uns drets superiors a d'altres i que, per tant, són els altres que s'han adaptat amb ells.
Des de Plataforma per la Llengua s'assegura que les denúncies registrades són només la punta de l'iceberg i animen a les administracions a adoptar mesures, com per exemple incloure en els plecs dels contractes públics clàusules específiques per impedir aquestes situacions.
I parlem de cultura, perquè aquest dissabte 23 de juliol arriba un dels actes més esperats dintre la programació cultural d'aquest estiu a Constantí, amb el concert que els Pets oferiran al conjunt monumental de Sencelles. 11 anys després de la seva darrera actuació, Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falín Cáceres tornen a casa per presentar el seu nou disc 1963, que publicaven el passat mes d'abril. Des de Constantí Ràdio ens explica la Noelia Silvero.
El d'aquest dissabte serà un concert especial i exclusiu dins la gira d'aquest estiu, en un espai tan emblemàtic com el conjunt monumental de Sencelles, i amb un aforament limitat. A banda de presentar les cançons del nou disc, també faran un repàs a alguns dels èxits més rellevants dels seus 36 anys de trajectòria. Ho ha avançat a Constantí Ràdio el bateria del grup, Joan Reig.
Principalment és un concert de presentació de les cançons del nou disc, però hi afegirem èxits de tota la carrera, i a part hi haurà un parell de sorpreses, que aquestes sí que seran exclusives per aquest concert de Sencelles a Constantí, no?
1963 és el 13è disc d'estudi dels Pets, el segon que ha produït Joan Pons, el petit de Calaril, i que han definit com el més adult, honest i rabiosament pop de la seva carrera.
Segurament una nit per recordar aquesta dels Pets al seu poble, a Constantí, a partir de les 10. La música protagonista, sobretot quan arriba l'estiu, i també la música protagonista als festivals arreu de Catalunya.
I quan bufa vent de nord, enfilada entre les branques, de dalt de tot i allà que el fred.
Temps d'estiu, com diem, i de festivals, i enguany se celebren tots, sense restriccions, amb el 100% d'aforament i, sobretot, amb moltes ganes per part del públic de poder cantar sense mascareta i ballar, sense haver d'estar assegut. Avui, a més de Rosalia, al Palau Sant Jordi, al Festival de Cap Roig, hi ha Cristina Aguilera, a Portaferrada, Simple Minds, el Tinglado de Vilanova, els Cream, i Ben Harper, els Sons del Món, de Roses, entre d'altres. Alguns dels festivals que encara no han aixecat el taló són el de Cambrils, que ho fa divendres vinent amb el violinista Ara Malikian, i Terramar, a Sitges, que ho fa dijous amb qui estem escoltant, Joan Dausà. Aquest darrer en volem parlar ara mateix amb Joan Ramon Rodríguez, director del Terramar, que explica fins darrera hora han estat en contacte amb el Procicat per aplicar mesures de seguretat si era necessari.
I, bueno, en principi vam posar les mesures del 100% d'aforament. La veritat que nosaltres tenim la sort també d'un espai molt obert, que és un jardí, i un espai molt gran, molt gran. I, bueno, tenim aquesta tranquil·litat de que pensàvem que funcionaria bé i no hauria. Però sí, estem cada setmana en comunicació amb el Procicat i, en principi, a dia d'avui tot va bé i anem amb la normalitat d'anys anteriors.
Música en català, artistes nacionals i internacionals com Rosalén i Álvaro Soler, els que diuen adeu com Joan Manuel Serrat, i per als més joves com Nil Moliner i Stay Homes. El Terramar té una proposta variada per a tot tipus de públic i butxaques.
Artistes molt interessants, com la Rosalén, que bé coneixes, com la Rosario, la Vanessa Martín, que bueno, estem molt a prop del Soldat, la veritat que és una artista també.
Sí.
El Joan Manuel Serrat, per qui no. Dir-ho també el Joan Manel. La veritat que per nosaltres personalment ha sigut un puig molt important d'empenta pel festival i a nivell personal, jo treballar també i a nivell discogràfic, també per mi serà un dia molt especial.
Que bonic.
I molt content, el Duo Dinàmico que tornen després del 2019. Pensem que això per nosaltres també és un homenatge a la gent gran que ha patit igual o més que la gent una mica més jove i també volem fer un homenatge a aquesta gent gran que ha aguantat carros i carretes. I ells encantats, són senyors ja que tenen 84 anys, però encara estan en forma i volen continuar donant guerra. I se'm va semblar també una molt bona opció artística de portar-lo altra vegada.
La marca Sitges llueix més amb aquest festival que se celebra des de l'any 2017 i que no només proposa gaudir d'una àmplia oferta cultural, sinó també gastronòmica i lúdica del municipi. I anem a una altra localitat perquè les dones de Campelles protagonitzen l'exposició Al Camp d'Elles. Es tracta d'una mostra que recull el paper de la dona al món rural. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Judit Espert.
Durant més d'un any, les dues autores del Camp d'Elles han conegut la vida de diferents dones de Campelles i han descobert la varietat de realitats que existeixen dins de la figura de la dona que treballa al camp. Laura Van Severen és l'autora de les fotografies de la mostra.
Volem mostrar que és una varietat tan àmplia que no hi ha una sola dona rural. Hi ha la mateixa varietat que es pot veure en qualsevol altre lloc.
També han pogut comprovar la manera en què les diferents estacions afecten el camp i com ha evolucionat el perfil de la dona rural al llarg dels anys. Ho explica la periodista Mònica Pagès.
És una realitat femenina, primer això molt diversa, però després també molt plural i també hem fet aquest recorregut també generacional. No és el mateix les que tenen ara 90 i pico que les que d'una nena que té 12, que trenca bastant els esquemes del que una mica es parla sempre, no?, del tema femení.
Aquesta nova mirada sobre les dones i el camp és el que han volgut transmetre a través de fotografies i texts que es poden visitar al Museu Etnogràfic de Ripoll fins al 4 de setembre.
Notícies en xarxa. Esports.
I parlem dels esports també quan són les 2:51 minuts. El Barça de futbol es veu les cares avui a Las Vegas amb el Real Madrid en el tercer amistós de pretemporada.
Serà a partir de les 5 de la matinada d'aquest dissabte diumenge. Xavi Hernández ja podrà dirigir l'equip des de la banqueta després de superar els seus problemes burocràtics. El duel podria suposar el debut de Robert Lewandowski i així ho explicava el davanter polonès en declaracions a Barça TV.
I wanted to do it my next step in my career, to do it in the next chapter and...
Volia fer un pas més a la meva carrera i escriure un nou capítol. Vaig parlar amb el director esportiu i el president i em van transmetre que em volien sí o sí i que farien el que calgués per portar-me al Barça. Per a mi això va ser clau i em vaig sentir a punt per venir a Barcelona. Tot i que els últims mesos han estat complicats pel club, aquest projecte té futur. Veig un futur que està millorant dia a dia i que ens permetrà tornar a estar molt ràpid entre els millors.
I més partits de pretemporada. El Girona cau a Ginebra davant un rival de Champions com és el Benfica per 4-2.
Els de Mitchell continuen preparant la pretemporada del retorn a primera divisió i el primer partit serà dimecres vinent contra l'Andorra a la Vinya.
I l'Espanyol empata 0 amb les Palmes en el segon amistós de la pretemporada. El duel va suposar el debut del francès, el porter Lecomte. L'entrenador perico Diego Martínez en feia la valoració del partit.
Nos ha sostenido más la actitud que la organización, luego nos hemos vuelto a recuperar. En definitiva, pues lo propio de estas fechas, ¿no? Diferentes momentos, hemos tenido la oportunidad de ver a muchos canteranos, muchos jugadores jóvenes, todo el mundo intentando, dentro de las posibilidades que te dan la carga de trabajo, que es mucha y mucho volumen, pues intentando encontrar su punto y acumulando kilómetros, ¿no? que es de lo que se trata, para ir creciendo poco a poco.
La propera cita dels Pericus a l'estadi de Marbella serà dijous vinent a les 11 del matí contra la Balompédica Linense. Per cert, el club blanquiblau va anunciar ahir la cessió d'Álvaro Vadillo a l'Eibar per una temporada.
I en el mercat de fitxatges a Primera Federació de Futbol, el Sabadell ha anunciat aquest migdia el fitxatge de Joanet López, migcampista de 23 anys, internacional amb Guinea Equatorial, provinent de Lleida.
Precisament, el Lleida Esportiu rep avui el Zaragoza al Camp d'Esports en el primer partit de pretemporada, tot plegat després que aquest migdia s'hagi fet la presentació de la nova samarreta de l'equip lleidatà. Des d'UAU Lleida Ràdio ens en dona més detalls d'aquesta prèvia en Sergi Guiu.
Un partit que servirà més enllà de la part esportiva per estrenar les samarretes oficials del Lleida Esportiu de cara a la temporada vinent. Esportivament parlant, el primer partit amistós per l'entrenador del Getans, Pere Martí, ha de servir per això.
Jo crec que a nivell físic és un moment en el que tenim que anar creixent o anar sumant, i a nivell de conceptes, pues, igual, no? Hem començat des del principi per la proximitat del partit. Pues, evidentment, volem ja que donar una bona imatge o intentar donar una bona imatge. Entonces, pues, ja hem anat introduint alguns conceptes o coses que ens fa o ens agradaria que els jugadors anaren assimilant. Però ja t'he dit, crec que estem construint algo, acabem de començar i és molt pront per a tots, no?
Un partit on es podran veure les cares noves de la plantilla del Lleida Esportiu fins a dia d'avui: Iñaki Álvarez, Xuli i Tiaguinho.
Gràcies, Sergi, des de UAU Lleida Ràdio. I el Barça Atlètic de Futbol també va golejar 1-8 la Jonquera en el debut de Rafa Márquez a la banqueta del filial blaugrana. Parlem de bàsquet. Lliga ACB. Alarma a Can Barça. Nicola Mirotic pateix una lesió al tendó d'Aquiles i podria estar fins a 6 mesos de baixa. Chris Singleton, ex-blaugrana, la temporada 18-19 podria ser el seu recanvi temporal.
Per la seva banda, el Joventut de Badalona ha oficialitzat el fitxatge per una temporada de Kyle Guy. Aquest escorta nord-americà jugava als Miami Heat de la NBA i va ser campió universitari en Virgínia. Serà la primera experiència de Guy fora als Estats Units i el Baxi Manresa, que avui també ha anunciat el fitxatge del base nord-americà de 24 anys, Jerick Harding, que jugava a la República Txeca.
Deixem el bàsquet per parlar de waterpolo. Selecció espanyola masculina supera 13-10 a Austràlia a la jornada inaugural de la superfinal de World League de la FINA.
Barroso, amb 4 gols, va ser el màxim golejador dels homes que dirigeix el català David Martín. Dissabte el rival serà Sèrbia i diumenge Montenegro. La selecció espanyola tornarà a jugar avui a les 4 de la tarda davant Sèrbia en la segona jornada de la superfinal de World League de la FINA.
I també volem parlar d'atletisme. 6 atletes catalans competiran en el Mundial Sub-20 d'atletisme que es farà a Cali, Colòmbia, de l'1 al 6 d'agost.
Una d'elles serà en Carla Domínguez, dels 5.000 metres llisos, Berta Segura en els 400 llisos, Clara Fernández en el salt amb perxa, Roger Súria en els 3.000 metres amb obstacles, Òscar Martínez en els 1.000 metres marxa i Pol Ferrer en la modalitat de decatló.
I per acabar els esports, també diem que la Sant Cugatenca Jael Bastué disputarà aquesta matinada a 4:45 la final del relleu 4% als Mundials d'Atletisme d'Oregon. Són les 2:56 minuts. Fins aquí temps pels esports. I avui també una esdeveniment a Catalunya. Avui a terra, el show de Rosalía.
Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce the following number. But I must warn you, she's not for everyone.
Amb el seu darrer treball més que estimat arreu del món, la cantant de Sant Esteve Sesrovires a terra avui a partir de 10:15 per presentar el seu espectacle que porta per nom com el seu darrer treball, que és Motomami. Més que un espectacle, avui a 10:15, també demà al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb totes les entrades ja venudes, Rosalía.
No creas que no dolió.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana destaca L'Onana, un llac en l'escuela, un film protagonitzat per un mestre que és enviat al poblet més remot de Bhutan. També arriba Un novio para mi mujer, una comèdia romàntica protagonitzada per Belén Cuesta. I pels amants del terror s'estrena Men.
¿Quieres renunciar a un puesto público para ser cantante en el extranjero?
Está en el cuarto año de los 5 años de servicio obligatorio. Acaban de informarnos de que necesitan un maestro en L'Onana. Es probable que sea la escuela más aislada que haya en el mundo.
Lunana, un llac en l'escuela, ens porta al regne de Bhutan, un petit país situat a la cordillera de l'Himàlaia. Allà hi viu Lugien, un professor que no es preocupa gaire de la seva feina perquè vol marxar a Austràlia i triomfar al món de la cançó. Descontents amb ell, els seus superiors l'envien a Lunana, un petit poblet sense electricitat ni calefacció. Els vilatans el rebran amb entusiasme, però ell estarà a punt de renunciar per la duresa de la feina.
Mira, Pasha siempre nos ha dicho que hay que tratar a los maestros con respeto, porque los maestros pueden tocar nuestros futuros.
¿Qué signo eres?
Ay.
Sagitario.
Lo sabía.
Mi ex era Sagitario.
Qué loco, ¿no?
Seguro que si pregunto por aquí, ¿hay algún Sagitario? Dos más. Místico, ¿no?
L'actriu Belén Cuesta interpreta la Lucía a Un novio para mi mujer. És una dona plena de negativitat i el seu xicot n'està fart. Com no s'atreveix a deixar-la, es busca un seductor perquè l'enamori i acabar així amb el seu matrimoni. Els canvis que tot plegat provocaran en ella faran que el noi comenci a pensar que potser s'ha equivocat.
Qué bueno el niño.
¿Quieres cogerlo?
No, 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 quita, quita. No, 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 pues de verdad, por favor, no. Es que me hace así con el cuello y me da un poco de asco.
¿Qué estás haciendo aquí?
Men arrenca amb la protagonista, la Harper, marxant al camp per intentar superar una tragèdia personal. No ho aconseguirà perquè algú o alguna cosa l'assetja. El que començarà amb una por latent acabarà convertint-se en un autèntic malson habitat pels seus records i pors més justes.
¿Por qué haces esto?
La xarxa. La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. El Comitè Federal del PSOE, celebrat aquest matí, ha confirmat l'entrada de Miquel Iceta a l'executiva federal del partit com a nou secretari de Memòria Democràtica. El ministre de Cultura i Esport relleva en el càrrec l'exlendacari Patxi López, que serà el nou portaveu socialista al Congrés. L'entrada d'Iceta a l'executiva arriba arran dels canvis en la direcció del partit que s'han precipitat aquesta setmana arran de la dimissió de la vicepresecretària general del PSOE, Adriana Lastra. Aquest càrrec l'ocuparà a partir d'ara la ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero. L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí manté les restriccions als bars, però arriba a un acord per festa major. En zona, més detall, Josep Morató, de l'Espluga FM Ràdio.
Certs bars de l'Espluga de Francolí s'han reunit amb l'equip de govern per parlar de la situació actual després d'haver rebut les cartes que obliguen els establiments a recollir terrasses i fixar un horari